Ràdio Estel.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics, amigues del missatge en una ampolla. En aquesta hora de la nit, acabat el cap de setmana, podríem dir que estem finalitzant la setmana de Catalunya, Sant Jordi, la Mare de Déu de Montserrat, una setmana en la que possiblement has pogut col·laborar amb nosaltres, amb aquest projecte de comunicació que és el missatge en una ampolla, comprant el nostre llibre. I si no ho has pogut fer durant la setmana, encara hi ets a temps, perquè tot l'any és bo, per comprar llibres. I si aquest nostre llibre et pot interessar, doncs contents que et puguem fer companyia a través d'ell, a més de a través dels programes de la ràdio, i tu també estàs col·laborant amb nosaltres. El pots adquirir a la llibreria Claret, però també el pots adquirir demanant-te'ns-el per correu electrònic. Ens el pots demanar a info@missatge.org, info@missatge.org. I estaràs, doncs, col·laborant en fer possible aquest projecte de comunicació social, humanista, cristià i progressista com és el missatge en una ampolla. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els que ens escolteu, bé sigui a través de les ones de Ràdio Estel i Ràdio Principat, o bé a través dels bits i els bytes de la pàgina de Ràdio Estel. Si us comuniqueu amb nosaltres, doncs a través del Facebook o a través del Twitter, ja sabeu, facebook.com/missatge i en el Twitter missatge-org. Esperem que el missatge en una ampolla sigui per tots nosaltres no només una estona per reflexionar, sinó un punt per absorbir, per presentar noves propostes per viure la nostra vida d'una forma cristiana, d'una forma diferent a la que hem fet fins ara, per aprendre a fer-ho d'una manera diferent. Doncs comencem amb el missatge en una ampolla, no ens quedem aquí. Obrim les portes i fem-ho amb música, com ens agrada fer-ho cada cap de setmana. Miquel Albert.
I aquesta setmana, doncs, obrirem amb el grup Manà, que ens porta una cançó que molt bé està en la línia del nostre programa, del nostre missatge. Justícia, tierra y libertad, des del seu treball, una revolució de amor.
Oye tú, mi caldo, óyelo, óyelo.
tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo.
Ens estem preparant ja per la Diada de Sant Jordi i nosaltres us oferim el nostre llibre, el llibre de missatge en una ampolla, Descobreix-lo mirant endins, editat per Claret. Si voleu col·laborar amb nosaltres, amb el nostre projecte, comprant aquest llibre, doncs el podreu trobar durant aquesta diada. Per exemple, en un lloc on us el podem oferir és a l'espai obert que tindrà Ràdio Estel al llarg del dia de Sant Jordi, en el claustre de la Catedral de Barcelona. Si sou per Girona, també el podeu trobar a l'estand de l'11 a Girona, i si no, el podeu trobar a Llibreria Claret o d'altres llibreries. Ens agrada oferir-vos el nostre llibre, com també ens agrada avui oferir-vos una adaptació que hem fet de la llegenda de Sant Jordi al món d'avui.
En una gran vila, amb una societat molt avançada, on les persones se servien d'invents fantàstics per aprendre, per curar-se, per comunicar-se, per organitzar-se i per moltes i moltes altres finalitats, els vilatans vivien dominats per un gran monstre. Feia molt de temps que el seu rei, mogut pel desig de fer progressar el seu poble, havia canviat el temps i les energies dels seus súbdits pels fantàstics ginys d'aquell monstre hàbil i pervers. Al principi, tothom havia estat molt content. Mai cap poble havia estat tan avançat com aquell. Semblava cosa de màgia la manera en què podien parlar els uns amb els altres, tot i estant a quilòmetres de distància. Havien aconseguit mirar dins de les persones per guarir malalties que fins llavors eren incurables. Els nens i nenes podien fer viatges meravellosos sense moure's de l'escola. La producció havia augmentat fins a xifres astronòmiques i semblava que tot anava bé, fins que el rei va tenir una filla que li va posar de nom Llibertat. A la Llibi, com l'anomenaven els seus amics, li encantava passejar-se pels dominis per conèixer de prop la gent. Xerrava amb tothom i s'interessava per les persones, per com vivien, per les coses que feien. Tot allò que el rei no havia fet mai, perquè estava convençut que sabia bé allò que convenia als seus súbdits. La Llibi va explicar al seu pare que la gent era infeliç. Això va sorprendre molt el rei, que no entenia com podia ser. Però si tenen tot el que volen, argumentava. La gent sí que podia gaudir dels ginys del gran monstre, però no tenia temps per fer-ho. El rei havia venut el seu temps al monstre. I en el poc temps que els havia quedat, només volien descansar, ja que el rei també havia venut les seves energies. La Llibi va proposar un pla al rei per desfer el pacte amb aquell monstre, però quan va arribar a orelles de la bèstia perversa, aquesta va segrestar la Llibertat perquè no pogués enfonsar-li el negoci. I és que el monstre utilitzava el temps i les energies dels vilatans per fabricar aquells ginys fantàstics, i ell s'enriquia venent els mateixos súbdits del rei els aparells que ells fabricaven. Sense la princesa Llibertat, tot el poble va caure en una gran aflicció. Ningú tenia esma per plantar-li cara al monstre, i el que era pitjor, ningú creia que valgués la pena, ja que la bèstia s'ho havia fet venir bé per fer creure als vilatans que aquella era la millor vida a la que podien aspirar. Fins que un dia va néixer un nen que, entre els seus estudis, va descobrir el gran llibre de la saviesa. Lluny de quedar-se'l només per ell, el va anar explicant a les persones. Molts no el van ni escoltar. Alguns van sentir-se atrets per aquelles paraules, però no van saber què fer-ne. I uns pocs van decidir de fer-li costat i acompanyar-lo en la seva guerra de les paraules. Ben aviat, la idea de que una altra vida era possible va arrelar en els vilatans que somiaven en tornar a disposar del seu temps i de les seves forces. El nen s'havia fet gran i, armat amb el seu llibre i acompanyat també dels seus amics, va fer cap al castell del monstre hàbil i pervers. Aquest va intentar comprar-lo, però el jove, ple de les paraules del llibre savi, el va rebutjar. El monstre va intentar amenaçar-lo, però el cavaller de les paraules no es va doblegar. Finalment, amb el seu discurs va aconseguir fer avergonyir la bèstia, que va comprendre que, amb aquella llavor al cor dels vilatans, ja li seria impossible mantenir el seu jou. El monstre els va tornar la llibertat, que, per cert, només de sentir enraonar el jove cavaller ja se n'havia enamorat. I aquest monstre va fugir per trobar un altre rei a qui entabanar. Ara, la filla del rei i el jove cavaller s'han casat, però han decidit que només volen representar els vilatans si aquests així ho desitgen. De manera que han convocat les primeres eleccions i ara la vila prospera a bon ritme i amb la felicitat de tots els habitants.
Positiu és no sentir-se diferent. Els temors i els desitjos de la gent.
Positiva és la llum dels ulls d'un nen que no s'esborri amb el pas del temps. Positiu és el ritme que batega el teu cor.
Positiva és l'entrega sense por.
Positiva ho és la llibertat.
Positiu és pintar-te de colors.
Positiva també ho és la tristor.
Positiu és entregar-se a l'immens infinit.
Positiu.
Són les veus del Víctor Naranjo i una colla d'amics i amigues que l'acompanyen per recordar-nos aquest missatge que si vivim en positiu, tot surt millor i es dona amor, que és l'important. Positiu, positiva, era el títol del tema musical.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Vivim en una època en què creiem que tenim de tot, però malgrat això encara tenim moltes mancances a la nostra societat. Només cal mirar una mica al nostre voltant per trobar. I avui volem reflexionar una mica sobre quines són aquestes mancances de la nostra societat.
Doncs si veiem en la societat actual, tan desenvolupada com està en segons quins aspectes, unes mancances molt importants. Manca d'humilitat, de sensibilitat cap a les necessitats dels altres, d'escolta del qui tens al teu costat o de qui t'està parlant, de saber-se posar en el lloc de l'altre, etc, etc. Així, és fàcil menysprear, humiliar, causar tristor, crear mal ambient. Fixem-nos que totes aquestes mancances tenen un denominador comú. Són mancances espirituals. Per això, quan una persona és autènticament cristiana, quan has trobat de debò a Jesús Déu a la teva vida, mai et sentiràs bé si tens aquestes mancances d'humilitat i de sensibilitat. El veritable cristià, l'autèntic, està sempre atent a qui li demana, a qui li parla, a qui li demana perdó, a qui li mostra amor i justícia, o a qui mostra amor i justícia en general en les seves accions. Alhora, el cristià mateix, el cristià autèntic, és humil, senzill, està sempre al costat de l'altre, mai per sobre, tant en la bona entesa com en la discrepància que és lícita. Aquests són els distintius dels cristians i cristianes autèntics, i no dels cristians només de paraules boniques, que també n'hi ha. Cap de nosaltres som cristians perfectes, però cal esforçar-nos per assemblar-nos cada dia més a Jesús, l'únic mestre i senyor nostre.
Despiértate de tu sueño y asómate a la verdad. Mira cuántos no significan casi nada. Despiértame de mi sueño y ayúdame a comprender hasta dónde puede llevarnos nuestra fe. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo ser libre, cuánto bien se puede hacer con estas manos y esta mente. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo ser libre, esta tierra no sería como es. Thank you.
demasiadas palabras, hay mucha necesidad, y por eso yo te pregunto a ti, ¿y tú qué harás? Déjate ya de promesas, pues solo nos creerán si en los hechos les demostramos que es verdad. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo sentirte, cuánto bien se puede hacer con estas manos y esta mente. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo sentirte, esta tierra no sería como es. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo sentirte, cuánto bien se puede hacer con estas manos y esta mente. Si quisieras tú vivir, si pudiera yo sentirte, esta tierra no sería como es.
Efectivament, per actuar en cristià només cal voler-ho. I aquesta terra no seria com és. Podem capgirar el món, com diem sempre a la presentació del nostre programa. És el missatge del Juanjo Elezcano des del seu treball Que hable la verdad amb aquest tema Si quisieras tú.
Aquesta setmana és la setmana dels catalans. Celebrem Sant Jordi, celebrem el Dia de la Mare de Déu de Montserrat. Dos figures prou importants per la cultura catalana. I ens va molt bé reflexionar avui sobre els atacs que està rebent la cultura catalana, bé sigui en el camp educatiu, bé sigui en el de la llengua, en el camp polític també, perquè no ho oblidem. Però avui volem parlar de què passa quan una llengua no és prou estimada.
I és que nosaltres pensem que només quan una llengua és estimada és també valorada i respectada. Però si no s'estima una llengua, es menysprea. I això és el que li està passant a la llengua catalana quan es decideix que si hi ha a l'aula un sol alumne que demana rebre les classes en castellà, s'ha de canviar tota la classe a la llengua castellana, deixant arraconada la catalana, la majoritària dintre l'aula. És increïble. Aquestes decisions només es poden prendre des de la manca d'estima cap a una llengua, cap a una cultura i cap al col·lectiu d'habitants de Catalunya. Perquè quan es menysprea una llengua, la llengua d'un país, es menysprea amb aquesta acció a tots els seus habitants. I això és intolerable, vingui d'on vingui. Per això és totalment comprensible que es desobeeixin aquestes decisions. I si un professor té a l'aula un únic alumne que demana les classes en castellà i és tan intransigent que en lloc d'impregnar-se de la riquesa cultural del país prefereix empobrir els seus companys, val més dir-li que canviï d'escola i que entriï una altra amb un ideari educatiu afí a les seves conviccions culturals. El que no pot fer mai un professional de l'educació responsable és canviar l'ideari d'un centre educatiu escollit per 24 famílies per la intransigència d'una sola família que es deu haver equivocat d'escola a jutjar per les seves peticions. La desobediència és lícita en aquests casos. És com els deixebles de Jesús. Desobeïen els homes per obeir Déu. I és que, per obediència a la llei de l'amor, mai menysprearàs la llengua del teu país. No creus?
Missatge en una ampolla.
Deixa't descobrir, pot ser millor. Tot és més senzill sense el cop. Tot és més senzill.
Ja ho veieu, com ens compliquem la vida de vegades quan les coses poden ser ben senzilles, quan amb l'amor tot es torna més senzill. Senzill és el tema que escoltàvem cantat pel Damià Olivella des del disc que titula Ara.
Troba la teva fe.
Vas habitualment a missa? O potser només entres a esglésies amb batejos, primeres comunions, casaments i enterraments? Potser no hi vas perquè la trobes avorrida? Potser per tu la missa és una rutina? Sigui com sigui, està bé que vivim les misses, els cristians hi anem habitualment, però Si no ens acaba d'agradar la seva forma i la trobem avorrida, doncs sempre hi podem participar de forma més activa, cercant o fent propostes de modificació, per què no?
La missa, la celebració de l'Eucaristia, és un dels fonaments principals pels cristians. Si tu estàs cercant la teva fe, doncs és bo que t'acostis a la celebració per trobar aquest moment que molts cristians descriuen com un instant, un moment per poder carregar les piles, amb una frase ben actual que potser es fa servir massa, però que realment aquesta és la sensació que moltes persones tenen. Però hi ha molta gent, sobretot gent jove, que troba que la celebració de la Santa Missa és un tant avorrida. De fet, qui més qui menys, tothom s'hi ha avorrit alguna vegada en una missa. És clar que no totes les misses són iguals, però donat que es tracta d'un dels punts d'unió entre l'Església i els fidels, entre els creients i Déu, és el moment de la comunió amb Jesús, un moment solemne, certament, però que potser es fa distant per moltes persones. Comprendre tots els moments de la celebració no és senzill si no és que hi ha algú que t'ho explica. Això és un altre factor que pot fer que enfrontar-te a una missa sigui una mica més difícil si no l'entens. Les pregàries, la lectura dels textos, la dels evangelis, l'esdeveniment principal de la celebració, l'Eucaristia, el moment de comunió amb Crist. Si creus que t'agradaria provar de viure la missa, però aquelles en les que has participat et semblen poc properes, et semblen massa serioses i així difícils de viure amb intensitat, potser és que no has buscat prou bé, perquè n'hi ha d'altres. Hi ha misses que se celebren de forma dinàmica i activa. Poden ser misses amb tanta participació de la comunitat com ho vulguin les persones que formen aquesta comunitat. Aquest és un punt de responsabilitat nostra també. Nosaltres podem demanar de participar més activament en la celebració. Per això et convidem a acostar-te a la teva parròquia i a participar activament de la missa. O també a descobrir altres punts on se celebren, per exemple, misses amb música, amb guitarres, amb la participació dels joves. Celebracions més properes i participatives que, de ben segur, et faran viure d'una altra manera aquest moment de comunió.
Vuela paloma perdida, despierta y vuelve a volar. Sobre las viejas heridas, sobre la tierra y el mar. Vuela y despliega tus alas para que cubras de amor las cosas tristes y malas, la soledad y el dolor. Que la paz sea contigo. Dame y recibe la paz, libre y sin condición. Abre tu corazón, que la paz sea contigo. Dame y recibe la paz, libre y sin condición. Abre tu escucha su voz, llora por tanto desprecio, las lágrimas de Dios.
Dios que nos hizo la vida, Dios que nos dio la razón,
que nos dio la razón.
Dios que nos da una salida, Dios que nos da su perdón. Que la paz sea
amargas y el rencor, para los que se enriquecen con la sangre y el dolor. Vida para la gente que se brinda por la paz, por la buena convivencia, por la luz y la verdad.
Doncs aquest és un moment dels macos de la missa, que és el cant de pau, és el moment en el que els feligresos es donen la pau els uns als altres, i es pot fer també doncs, cantant una cançó com aquesta, la del grup Siempre Así, en la seva interpretació de la missa de la alegria.
Missatge en una ampolla. Destapa-ho. Descobrim el missatge.
Descobrim avui el missatge d'un fragment del capítol 4 del llibre dels Fets dels Apòstols. Un moment en què Pere i Joan estan parlant a la gent donant testimoni de la resurrecció de Jesús. I a poc a poc s'hi va ajuntant molta gent fins a arribar a ser-hi 5.000 persones, més de 5.000 persones. En aquests moments també guareixen a una persona que estava malalta i després d'aquests fets són detinguts per les autoritats.
I en l'interrogatori a què els sotmeten aquestes autoritats després d'haver-los empresonat, la primera pregunta que els fan és: amb quin poder o en nom de qui heu fet vosaltres tot això? Llavors, Pere, ple de l'Esperit Sant, els digué: dirigents del poble i notables, ja que avui ens interrogueu pel bé fet a un malalt, preguntant-nos en nom de qui ha estat guarit, sapigueu vosaltres i tot el poble d'Israel que aquest home el teniu sa davant vostre gràcies al nom de Jesucrist, el Natzarè, que vosaltres vau crucificar, però a qui Déu ha ressuscitat d'entre els morts. Ell és la pedra menyspreada per vosaltres, els constructors, i que ara és la pedra principal. La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos. Ells, veient amb quina valentia parlaven Pere i Joan, i adonant-se que eren homes sense cultura ni instrucció, n'estaven sorpresos. Els reconeixien com a companys de Jesús, però com que veien dret al seu costat l'home que havia estat curat, no podien contradir-los en res. Aleshores, els van fer sortir fora del Sanedrí i es posaren a deliberar entre ells. Què en farem d'aquests homes? El miracle que han obrat és evident. La notícia s'ha escampat entre tots els qui viuen a Jerusalem i nosaltres no la podem negar. Mirem, però, que no es difongui més entre el poble i amenacem-los perquè no parlin mai més a ningú en el nom d'aquest Jesús. Ells van cridar, doncs, a Pere i Joan i els prohibien de proclamar o ensenyar absolutament res en nom de Jesús. Pere i Joan els van replicar: decidiu vosaltres mateixos si és just davant de Déu que us obeïm a vosaltres més que no pas a ell. Nosaltres no podem deixar d'anunciar el que hem vist i sentit. Ells els van repetir les amenaces, però els posaren en llibertat perquè no sabien com fer-s'ho per poder-los castigar. Era per raó del poble, ja que tothom lloava Déu pel que havia succeït. L'home que havia estat guarit miraculosament tenia més de 40 anys.
Quanta gente sem rumo e sem destino, almas cheias de vazio em seu viver. Este mundo pode sim te dar prazeres, mas só Deus te faz feliz. Só Jesus Jesus ressuscitou pra te dar vida. Volte os olhos para o teu Senhor, pois Deus não vai desistir da tua vida. Só Jesus morreu por ti. Só Jesus ressuscitou pra te dar vida. Volte os olhos para o teu Senhor, pois Deus não vai desistir da tua vida.
Quanta gente sonhando liberdade, confundindo seu querer com seu poder. Cedo ou tarde toda essa gente vai saber, só em Deus eu sou mais eu. Gente partilhando abraço amigo, gente nova, novos santos vamos ser. Não se apresse, não perca tempo nessa vida, dê sentido ao seu viver. Só Jesus morreu por ti. Só Jesus ressuscitou da vida. Volte os olhos para o teu Senhor, pois Deus não vai desistir da tua vida. Só Jesus morreu por ti. Só Jesus ressuscitou pra te dar vida. Volte os olhos para o teu Senhor, pois Deus não vai desistir da tua vida.
Pois em Deus eu vou me encontrar, em sua casa vou me aconchegar, e no abraço do perdão eu sei, homem novo eu serei.
Ressuscitou pra te dar vida.
I tal com ens agrada fer en aquest programa, el respecte a les diferents cultures i a les diferents llengües, s'ha de veure també reflectit en els continguts. Escoltem el padre Delton Fillo, des del seu treball Junto al Corazón, amb un dels seus temes que ens agrada molt, Gente Nova. Sempre, en tot lloc on s'ha edificat un santuari amb alguna advocació de Maria, és perquè prèviament hi ha hagut algun fet extraordinari, alguna cosa transcendental que ha motivat aquesta edificació, aquesta construcció, i també la imatge que en ella s'hi venera. Avui hem pensat que era el dia ideal perquè ens parem a pensar i estudiem quin és l'origen del santuari de la Basílica de la nostra patrona, la patrona de Catalunya, de la Mare de Déu de Montserrat.
La llegenda més coneguda de la troballa de la talla romànica de la Mare de Déu de Montserrat explica que els pastors del mas Riusec de Monistrol pasturaven el seu ramat per la muntanya de Montserrat quan van veure una llum resplendent que provenia d'una cova situada sota un penya-segat a sobre del riu Llobregat. Els pastors van decidir fer saber aquest prodigi al clergue de Monistrol i aquest al bisbe de Vic, que de seguida va voler esbrinar el que succeïa en aquell indret. El bisbe, juntament amb els pastors, van arribar fins a la cova d'on sortia la llum i uns cants celestials i van trobar la imatge d'una verge amb el nen Jesús assegut a la falda. El bisbe va decidir portar la imatge a Manresa, però en arribar a la plana on està situat actualment el monestir, tots es van quedar immòbils, sense poder avançar, cosa que es va interpretar com que la verge volia quedar-se en aquest lloc. El bisbe va manar que s'hi edifiqués una capella, lloc on des d'aleshores es venera la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Amics, amigues, hem arribat així al final d'aquest recopilatori de la setmana més catalana que tenim, potser, al llarg del calendari.
Us hem acompanyat, com sempre, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. I ara hi falteu vosaltres a través del correu electrònic dieu i la vostra info@missatge.org. I si ens voleu sol·licitar el nostre llibre, també estareu col·laborant amb aquest nostre projecte.
Esperem retrobar-vos la propera setmana, bé a diari, quan manquen uns minuts per 3:15, o bé en el recopilatori, com avui, a les 12 de la nit del diumenge al dilluns.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.